Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu terra, que és dimecres. Dimecres 10 de maig del 2023, comencem el dia amb molt núvols a la costa i al prelitoral, i també a la Catalunya central. Ara, de bon matí, no es descarta alguna pluja entre la costa de Barcelona i la costa de Tarragona, i a la tarda, al voltant del Montseny i a les comarques interiors de Girona. Les temperatures de dia quedaran més frenades que ahir i bufaran tant el mestral com la tramuntana. Un matí que, de nou, comencem pendents de Rodalies. Ahir al vespre, una altra incidència va afectar, en aquest cas, la línia R3, tot per l'incendi d'una catenària a l'estació de Manlleu, que va deixar tant el comboi com la via inutilitzats. Adif, fa molt poca estona, ha comunicat que l'avaria sortosament està resolta, però de seguida hi anem en directe per saber si el servei comença o no amb normalitat. I de seguida també anem a Sant Vicenç de Calders, que és un altre dels epicentres de l'avaria de la setmana passada, que en aquest cas va afectar la R2 Sud, diverses línies de regionals i de retruc també la R2 Nord. Un dimarts que parlarem també de la situació que es viu a la plaça Bonanova de Barcelona arran del conflicte entre el polèmic col·lectiu Desocupa i un grup d'ocupes que viuen en dues finques del barri. Malgrat l'intent de mediació dels Mossos d'Esquadra, que tenen previst desplegar un ampli dispositiu de seguretat, Desocupa assegura que demà al vespre desallotjarà els ocupes dels dos edificis. En parlem amb el cap de societat de RAC1, Benet Iñigo, perquè ens expliqui què està passant exactament en aquesta zona de la part alta de Barcelona. Avui farem tertúlia a partir de les 9 i serà interessant escoltar respecte al tema dels ocupes i la desocupació a través d'aquesta empresa amb el Xavier Domènech, Xavier Melero, Ramon Rovira, Anna Gómez i Francesc Marc Alba. Als Estats Units, la justícia ha condemnat Donald Trump per agressió sexual. El cas es remunta a l'any 96, quan Trump va agredir una periodista en una botiga de Nova York. La justícia l'ha condemnat a pagar més de 5 milions a la víctima. Pere Mestre pitjarà l'ull de poll. Els esports al Manchester City i al Real Madrid jugaran la classificació per la final de la Champions a la tornada, després d'empatar una ahir al Bernabéu a les semifinals. Quan més dominava el Manchester City en la primera part, el Madrid va fer l'1-0 amb un golaç de Vinícius. En canvi, a la segona, quan pitjor estava el Manchester City, va aconseguir l'empat gràcies a un golaç de De Bruyne. La tornada dimecres que ve a les 9 i, evidentment, també en directe a RAC1. I avui, també en directe a RAC1 i també a les 9, la segona semifinal d'aquesta Champions entre el Milan i l'Inter. Això el dia que el gran Sergio Busquets comunicarà que aquesta serà la seva última temporada al Barça. El capità deixarà el club després de 15 anys al primer equip amb dues opcions per allargar la seva carrera: o marxar als Estats Units o jugar a l'Aràbia Saudita. I avui a les 11 tocades al món RAC1, la cantant Lola Índigo, amb qui parlarem d'El Dragón, el seu últim treball que avui ens vindrà a presentar en directe. Tot plegat, per cert, quan ja tenim els primers finalistes del Festival d'Eurovisió, amb dos clars favorits per endur-se la victòria aquest dissabte a Liverpool. Per un cantó hi ha Finlàndia, amb un raper que es diu Kària i una cançó que es diu Cha-Cha-Cha, i per l'altre hi ha Suècia, amb Lorin, que interpreta Tatu. Ara de seguida ho ampliarem, i amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Tuya la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Gausart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Sí, d'entrada que despertem un nou matí amb alteracions al servei de trens de Rodalies, perquè a banda del desgavell a Gavà, aquesta nit hi ha hagut un altre incendi amb una catenària implicada. Va passar a Manlleu, a la R3, a Osona. Adif investiga què va passar exactament, perquè de cop hi hagués un incendi entre el cablejat i el pantògraf d'un tren en aquesta estació. L'empresa Adif ha comunicat fa una estona que els trens poden tornar a passar per aquest tram, pel que va de Vic a Ripoll. Caldrà veure però si amb alguna alteració, amb algun endarreriment o no.
Ens desplacem a l'estació de Manlleu. Allà hi tenim la Maria Costa. Bon dia, Maria.
Bon dia, 11 tècnics. Adif han reparat el cablejat durant tot...
Ui.
Recuperar la tensió elèctrica cap a 4:45 de la matinada. Ara caldrà veure si arriba aquest tren sense incidències. El primer, de fet, passa per aquesta estació de Manlleu a 6:45 del matí, d'aquí pràcticament 10 minuts. És el que ha sortit de Ripoll a 6:45 del matí. De moment, el que podem veure des d'aquí és que hi ha un tren apartat en una d'aquestes vies, a la via 1, sense funcionar, que és el mateix que, de fet, es va avariar ahir. Segons ens ha explicat ara mateix el mateix personal de l'estació, els trens passaran per la via 2, que és la que està a tocar de l'edifici. En qualsevol cas, els combois que arribin faran l'intercanvi des de l'estació de Torelló, que és la just abans en sentit Ripoll, o l'estació de Vic, que és la just estació que hi ha després. Com dèiem, Adif investiga de moment les causes, de moment encara no saben els motius. Tot plegat va passar a les vols de les 9 de la nit, quan un tren que feia el trajecte fins al Ripollès va quedar avariat a l'estació del Manlleu. El motiu va ser un petit foc entre el pantògraf del tren de Rodalies, que és precisament l'eina que agafa l'electricitat de la catenària, i el cable amb què frega i que li transmet aquesta mateixa electricitat. Insistim, segons ens explica el personal de l'estació, ara mateix hi ha un parell, tres usuaris comptats, encara desconeixen quin serà el funcionament, però sí que ens asseguren que de moment aquest tren hauria d'arribar sense incidències.
Veurem, aquí exactament 10 minuts, que és 6:45 del matí, que deia la Maria Costa, que arribarà a l'estació de Manlleu. Gràcies, Maria. Fins ara. Mentrestant, la incidència a l'R3 no deixa de ser un punt més en un desgavell provocat per l'incendi a les instal·lacions de Gavà, que continua, això sí, un matí més, és ben d'hora, però ja hi ha incompliment d'horaris i trens que no surten. Seguint les incidències a Sant Vicenç de Calders, la Laia Campos. Bon dia, Laia.
Bon dia. Molt nerviosisme entre els usuaris més matiners a l'estació de Sant Vicenç de Calders. El tren direcció Manresa, que havia de sortir a 6:45, encara no ho ha fet, tot i que a la seva hora ja estava a l'estació. Porta mitja hora aquí parat i no ha pogut arrencar perquè el conductor ha tingut problemes per arribar a l'estació i no hi havia cap altre maquinista que el pogués substituir. Molts passatgers que havien d'agafar aquest tren a 6:45 han optat per fer ús del servei de bus alternatiu que es va posar en marxa aquest dilluns, un bus que acaba de sortir fa pocs minuts a les 6 en punt. D'altres, en canvi, han preferit esperar molt enfadats la sortida d'aquest tren. D'altra banda, amb el tren direcció Sant Celoni ha passat al contrari, ha marxat abans de l'hora prevista, a les 6:37, cosa que ha provocat que alguns usuaris l'hagin perdut. També hem escoltat moltes queixes per la poca informació que se'ls proporciona.
Gràcies, Laia. Fins ara. És un desgavell, em sap molt greu dir-ho. Trens que surten abans d'hora. T'imagina't ara que arribes tu corrents i et lleves en una hora. Jo entenc que la gent... A tot hora et lleves. Pots llevar a les 8, et despertes. Tothom es lleva a una hora. Però, clar, no és el mateix llevar-se a les 8 que llevar-se a les 5. O 4:45. O anar a treballar i agafar un tren perquè te'n vas a dormir. I que el tren passi abans d'hora i se foti al camp. És que, esclar... O que no arriben... Jo el que entenc és que la gent té molta paciència. Molta paciència. Molta paciència. Un altre, però, dels temes grossos aquest matí és la gran polèmica que hi ha per l'habitatge i pels casos d'ocupació a la Bona Nova, a Barcelona, que han esclatat de ple en la precampanya electoral.
Sí, els Mossos i l'Ajuntament de Barcelona ja tenen a punt el dispositiu de seguretat que demà ha d'evitar enfrontaments al voltant de dues cases ocupades a la plaça Bona Nova. El problema és que, justament, d'aquí a 36 hores mal comptades, hi ha dues protestes convocades de signe oposat. Dels ocupes, que alguns veïns els acusen d'agressivitat i de robatoris, i del veïnat que està en contra, la part del veïnat que està en contra que continuïn a la zona. Un dels problemes, que l'empresa desocupa, ha escalfat l'ambient els últims dies. Ahir insistia el líder d'aquest grup, Daniel Esteve.
Los Mossos hoy se reúnen conmigo dos veces, pero seguimos con el plan trazado, me digan lo que me digan. No he venido aquí a crear un altercado orden público. Los vecinos han convocado una mani y yo voy a estar allí con ellos. Así que nosotros los malos y los que salen con hachas, pegan niños, escupen y quitan teléfonos, esos son los buenos, ¿verdad? Lo tenéis claro. Las calles hablarán. Tic-tac colao, te queda una mierda.
Oi, 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 oi.
Qui està aprofitant aquestes protestes a nivell polític, perquè estem de ple a la campanya electoral ja pràcticament, per exemple, Ciutadans, que de fet les manifestacions ja les organitza com actes de campanya a la Bona Nova. S'hi ha sumat també Vox, ahir hi era el partit Ultra, i la resta de partits també es van posicionant. Des d'Esquerra, Ernest Maragall ha acusat a grupuscles d'extrema dreta, amb clara referència a Desocupa, de posar llenya al foc, de tiar el conflicte, mentre que des del PSC Jaume Collboni ha defensat que les ocupacions il·legals s'han d'afrontar amb la llei.
És un gran debat amb la qual opinis el que opinis estaràs equivocat. O sigui que Bueno, veurem què passa avui al Benet Iñigo, al cap de societat de RAC1. Parlarem d'aquest fenomen del desocupa. Que un dia en vam parlar, i recordo que vam parlar amb ells fa alguns anys, fa bastants anys, i que ens vam quedar bastant parats del que... De fet, vam parlar, crec que amb l'advocat de desocupa. En fi, més novetats, en aquest cas, als Estats Units.
Doncs sí, perquè un jurat de Nova York ha declarat Donald Trump culpable d'un delicte d'abús sexual a una periodista. És un cas que remunta al 1996 i que va passar en una botiga de la 5a Avinguda. Aquest judici civil no comporta penes de presó, però sí que exigeix a Trump que pagui una compensació de més de 5 milions d'euros a la víctima i també per haver-la difamat, acusant-la de mentida després d'aquest abús sexual. Trump a les xarxes socials considera que el judici és una farsa, una acusació que el seu advocat, Joseph Tocopina, també propaga i insisteix que apel·laran.
L'expresident es manté ferm, com molta d'altra gent que no pot tenir un judici just a Nova York per la selecció del jurat. I crec que una bona mostra d'això és el que ha passat avui.
Trump té d'altres casos que arribaran aviat al jutjat per l'ocultació de documents confidencials a casa seva. També la pressió per alterar els resultats electorals a l'estat de Georgia a favor seu i tot plegat ja amb Trump amb els ulls posats a la propera elecció presidencial dels Estats Units. Per temps presentar-s'hi veurem si tot aquest procés judicial pot afectar-hi d'alguna manera.
I sobre casos d'abusos que s'investiguen, també hi ha novetats a Catalunya.
Doncs sí, perquè Dani Alves seguirà a la garjola i probablement així serà fins al dia que el jutgin per agressió sexual. No hi ha data encara. Segons ha pogut saber RAC1, la jutgessa considera que l'última versió que va donar el brasiler és poc creïble, que no tenia més possibilitat que canviar la versió per les proves que anaven apareixent. Per això rebutja per segona vegada la petició de la defensa que en demanava la llibertat provisional fins al judici. A banda, un altre cas, un alumne de la Facultat de Comunicació Blanquerna ha denunciat un professor per assetjament sexual. Va ser el setembre passat, segons ha avançat el Digital Principal. El degà de la facultat, Josep Lluís Micó, ho ha confirmat, explica que es va obrir un expedient al professor i que finalment es va acordar que calia sancionar-lo, tot i que a hores d'ara ja torna a exercir.
I l'Operació Catalunya agafa volada avui a Espanya en dues cintes molt importants.
Una aquesta tarda, José Manuel Villarejo compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre aquest operatiu que buscava enfonsar l'independentisme, amb proves certes o falses. Serà a partir de 6:45. Villarejo avui, de fet, serà l'únic que hi compareixerà, per tant, acapararà totes les atencions. Però a banda, avui arrenca també als tribunals el procés que jutjarà per primera vegada aquesta Operació Catalunya. És tan sols el primer pas d'un camí llarg per arribar a judici, però avui Sandro Rosell declara a Madrid davant del jutge que porta el cas. Ho farà com un dels màxims afectats per la trama para policial del Ministeri de l'Interior. Recordem que serà gràcies a que un jutjat madrileny, el número 13, va acceptar la investigació. La querella de Rosell pot ser la primera de moltes més. A hores d'ara, diversos jutjats madrilenys també estudien admetre els casos de l'exconseller Jaume Giró, de l'empresari Carles Sumarroca, de l'excap de la policia espanyola a Catalunya, Narciso Ortega, o del responsable de l'extinta banca privada d'Andorra, Joan Pau Miquel.
A tot això tenim una conseqüència més que podria tenir la sequera a les platges, i és que no hi hagi dutxes.
Ho explica el Punt Avui, que ha contactat amb molts dels ajuntaments que són al litoral del país i bona part d'ells ja han confirmat que tancaran del tot o parcialment aquestes dutxes per estalviar aigua. És el cas, per exemple, de Mataró, de Sant Pol de Mar, de Pineda, el Maresme, de Lloret i de Blanes. A la Selva, tots aquests no tindran dutxes disponibles. Barcelona sí que en mantindrà una, només una, a cada platja, mentre que l'AMB, que gestiona les platges metropolitanes de Barcelona, és a dir, des de Castelldefels i fins a Montgat, encara no ha decidit si les obrirà total, parcialment, si les deixarà tancades. Prendrà la decisió d'aquí unes setmanes, com també ho farà, per exemple, a la ciutat de Tarragona.
6:13. Ha plogut alguna cosa aquesta ahir?
Sí, ahir a la tarda va ploure. Sí, a més, en aquesta zona és on ens interessa. Es van recollir com a màxim aquests 19 litres per metre quadrat a Ull de Ter, a Núria 17 litres per metre quadrat, a la comarca d'Osona els registres estan al voltant dels 10, 11 litres per metre quadrat, al Berguedà també entre els 8 i els 11, per tant, no és molta aigua, però sí, és aquest anar fent que també necessitem, i avui es repetiran una altra vegada aquests xàfecs. De fet, ara hi ha força núvols, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, també la Catalunya central, i ara de bon matí no es descarta algun ruixat en principi feble cap al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme i també punts del Camp de Tarragona. I després a la tarda tornen els xàfecs cap al Ripollès, al Berguedà, a la Garrotxa i també al voltant del Montseny, per tant una tarda de nou amb aquests ruixats i tempestes, sobretot a les comarques interiors de Girona. Amb vent de mestral i de tramuntana i amb més sol, sobretot a les comarques de Ponent i del sud. Temperatures que comencen a baixar al migdia entre els 20 i els 25 graus o més altes en aquestes zones on farà més sol cap al sud i comarques de Ponent. I els propers dies continua el temps insegur, demà amb xàfecs, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Durant tot el dia es repetiran, a la tarda també molts punts del Pirineu i la Catalunya central, i sobretot a partir del migdia és quan agafaran més intensitat. I divendres arribaran les pluges a qualsevol punt del país. Per tant, divendres tocarà agafar el paraigua tot arreu, i les pluges fins i tot, sobretot a partir de mitja tarda vespre, també arribaran a Ponent i al sud, que aquests dies no està arribant aquesta aigua i també és important que ho faci. A més, baixa la temperatura i amb ella baixa la cota de neu, entre 1.600 i 1.800 metres. Per tant, divendres podríem veure alguna emblanquinada a partir d'aquests 1.600-1.800 metres, i tot plegat amb mestral i amb tramuntana. Per tant, tenim tres dies que anirà fent, sobretot divendres és el dia de més pluja, de més fresca també, perquè baixen força les temperatures, i després al cap de setmana pugen una mica els termòmetres, però tot i això es manté el temps insegur, amb aquests ruixats que es poden mantenir dissabte a la tarda també a qualsevol punt del país, i diumenge sobretot cap al nord.
Carai!
Sí, cada dia
no
anar
arreglarà,
fent.
No arreglarà res,
però
no arreglarà
no baixa el nivell d'aigua, sí, que això és important, i pot anar pujant, percentatge poc, baix, però pot anar pujant.
I veus alguna cosa la setmana que ve?
La setmana que ve també es veu moviment. Sí, les temperatures es mantindrien per sota de la mitjana per l'època de l'any, per tant una mica més de fresca, i també es va veient moviment dilluns, dimarts, també hi ha risc de pluja. Són més aviat fronts que ens van arribant.
No, sí, cap llevantada, allò que
una
digui.
Una situació de molta pluja, molta aigua, no.
No. Bueno, és un quart de set del matí, mentre estan el Real Madrid i el Manchester City. Empaten a un i jugaran l'accés a la final de la Champions League dimecres que ve a Manchester.
Sí, a les 9 de la nit Thibaut Courtois va salvar els Ancelotti a l'inici de la primera meitat, i tot i que el City va ser molt superior des del començament, el Madrid va marxar al descans per davant gràcies a un golaç de Vinícius en el primer xut del Madrid. En canvi, a la segona part va ser al revés. Els blancs van dominar, i quan pitjor ho estaven passant els anglesos, Kevin De Bruyne va empatar amb un xut imparable des de fora l'àrea. Menció especial pels centrals del Madrid, Rüdiger i Alaba, que van anul·lar Erling Haaland durant tot el partit. Una de les incògnites és saber qui se sent més beneficiat amb aquest empat. Responen Guardiola i Ancelotti.
Mira, jugamos mejor el partido de ida cuando éramos 4-3 el año pasado y salieron más repartidos, más reforzados el Madrid por el resultado que consiguieron, ¿no? Nosotros sabíamos que intentaríamos llegar a la eliminatoria buena a Manchester. Será un partido terriblemente duro.
Creo que la sensación de un buen resultado la tiene el Manchester City, nosotros también. La eliminatoria que está igualada de momento, jugamos fuera de casa, la afición no la tenemos, pero la tenemos dentro del corazón, la afición.
Com dèiem, la tornada serà dimecres que ve, a les 9 de la nit a l'Etihad, on el City no perd en competició europea des del setembre del 2018.
Quin patir de partit, tu. Una eliminatòria més xula, quins dos equipassos i quin partidàs. Quina enveja. Bé, el partit de tornada veurem. Ja està, no podem dir res més. Dos grans gols, una defensa impecable del Madrid, sobretot de Rüdiger, el partit de Camavinga, un partidàs, i després del City, que realment no, sobretot a la segona part no va estar còmode, però a la primera part, els primers 20-25 minuts del City és un meneo de primera divisió. Però, en fi, al final empat a un i el partit de tornada. També dic que molta gent esperava, no, és que els fotran 5 al City. Ui, el City té... De moment, diumenge té un partit al camp de l'Everton, i no té la primera garantida, ni tan sols té la primera garantida. Recordeu que fa 15 dies, o fa un mes, la tenia perduda. I ara, en canvi, la té guanyada, però depèn d'ell. Vull dir, no té la situació del Madrid. El Madrid pot jugar al Getafe amb el carro de peix. De fet, jugarà amb el carro de peix. Vaja. Si fos Ancelotti, faria jugar-lo al carro de peix. Aviam, mentrestant, avui juga l'altra semifinal, eh? Milan-Inter, també a les 9 aquí a RAC1, i mentrestant, Sergi Busquets avui mateix anunciarà que no seguirà el Barça més enllà del 30 de juny.
Sí, ho farà a través de les seves xarxes socials, després de reunir-se durant el dia d'avui amb Xavi Hernández. Busquets va debutar amb el primer equip la temporada 2008-2009 amb Pep Guardiola, i des d'aleshores ha sigut titular indiscutible 15 temporades, en les que ha guanyat 31 títols, 8 lligues, 3 Champions. Tot apunta que acceptarà una de les dues ofertes que té de l'Aràbia Saudita, i sigui com sigui, marxarà del Camp Nou amb una nova lliga, la novena.
Tu vas dir que això passaria, que acabaria passant. Sí, també sí. Dic que no és el millor dia per dir-ho, però en fi, és igual. Qualsevol dia és bo per anunciar que plegues. En tot cas, deixa'm dir que... Què em sembla que li dedicaré una ventana avui, a Busquets? Perquè si hagués estat Iniesta qui ho anuncia... ho haguéssim fet, si hagués estat Xavi, ho haguéssim fet. Ho vam fer quan va passar amb Gerard Piqué, perquè no ho hem de fer amb Busquets. Segurament molta gent pensa, oh, són més silenciós de tots, però també, com deia Guardiola, era tan obligat com els altres. I se'n va un dels grans. Per cert, d'aquesta nit i matinada tenim el festival, que no em diu res, el Festival d'Eurovisió, mm-hmm. Garcia Martí.
Ja de fet, han tingut la primera semifinal i ha despuntat un nom que era inesperat, almenys.
Albert Sardou, que està molt bé. Dies.
Exacte, ha agafat força el candidat de Finlàndia.
Això encara. Bueno, doncs...
Sonava com un dels candidats forts d'aquesta primera semifinal, però fins i tot doncs, s'ha considerat que no li ha fet ombra cap altre candidat, i això que aquesta mateixa nit també actuava la que fins ara s'ha situat en els pronòstics com a primera, que és Suècia amb Lorin.
És una eufòria 2.0, eh? La cançó.
I què més? Doncs bueno, el Ramos ens diu que ha estat impecable, malgrat tot, Lorina, aquesta nit. Ara el que haurem d'esperar fins dissabte és veure qui s'acaba emportant, evidentment, el micròfon de Cristall, perquè tot apunta que la cosa estarà entre aquestes dues candidates, Finlàndia per una banda amb el raper Carija i Lorin amb Suècia. La resta de classificats per aquesta final del festival d'aquesta nit passada han estat Portugal, Croàcia, Moldàvia, Suïssa, la República Txeca, Israel, Sèrbia i Noruega. I demà la segona semifinal, deixant de banda els Big Five, que diem sempre que són sí. Els cinc que no cal que passin per les semifinals.
Un d'ells, precisament, Espanya. Per cert, avui comença una nova edició del REC, que fins dissabte transformarà el barri del REC d'Igualada en un gran circuit urbà de moda, de gastronomia i de cultura.
I recostaran aquesta estrena aquest migdia a partir de la una, edició especial del Vostè Primer, amb Marc Giró. Enguany, el REC que reclama preservar el barri, omplir-lo de vida, i una edició que farà una crida per aportar alternatives per aquest barri. Per ser un dels plats forts serà el tercer mercat d'intercanvi, que tornarà en format ampliat dos dies, divendres i dissabte. El REC d'Igualada, que s'estrena avui, també ho fa a Reus, la Fira del Circ de Catalunya, el Trapèzia, mig centenar de propostes de gairebé 40 companyies, la majoria al carrer.
Què passa amb el REC? El comentari del REC, què vols comentar?
No, que està molt bé el REC, sí, sí. Sí, sí.
Molt bé.
No, que està molt bé.
Bé. Fins aquí el comentari d'Albert Pedrol sobre el REC, que m'ha fet uns gestos dient, fent-me com dient,
sí,
això
sí,
és
està, així. Està bé, està bé.
Està bé, està bé. Gràcies a l'atenció del REC d'Igualada, que estic contents que Albert Pedrol els dona el vistiplau.
Que es convidin a alguna cosa, també. Podríem convidar alguna cosa. No, va, escolta, seguim...
Si passem sí. Els límits del ridícul, que siguin en classe, sobretot, perquè és que...
Va.
Perquè llavors hi ha la vergonya aliena, que és el que està passant ara a la Mònica Usart.
Sí, ja no puc sortir a defensar més gent.
Sí,
no.
Endavant, Pedrol.
Vinga, que el pare de Leo Messi ha desmentit totes les informacions que han aparegut en les últimes hores, ha assegurat que l'argentí no prendrà cap decisió fins que no s'acabi la temporada, que en bàsquet el Baxi Manresa i el Girona hauran d'esperar una altra jornada per segellar la permanència matemàtica a l'ACD, i que en ciclisme el noruec Andreas Leknesund...
Com?
Torno. Andreas Leknesund li ha pres el lideratge del Giro d'Itàlia, Remco Evenepoel, i ara li treu 30 segons.
Hi estàs?
Sí.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàleg.
Bon dia.
És que ets una rata.
Un riu.
Un campanar.
Fas una rialla de rateta. Bueno, alguna cosa te'n farem, tranquil, home, que tampoc et posarem com a finalista de la setmana, però som breu, un àlbum, sempre sí, se'n pot treure.
El que et faci falta.
Sí, gràcies, Albert. Ai, què tal?
Quin son.
Bueno, molt bé. És com cada dia, també així. Jo avui he dormit molt bé, eh? És el primer dia que no recordo cap somni, em vaig prendre la melatonina molt abans d'anar a dormir, i allò que et comença a fer efecte i veus que arribes al llit arrossegant-te, que et costa... Però bé, avui estic relaxat. I vosaltres?
Adormis.
Sí. Molt bé.
Què?
Bueno, va, com que és tard, anem... Sí, tot bé. La meva vida segueix, els meus menús, diaris, les meves històries. Ahir què vaig fer per sopar? És que estic molt de gazpacho últimament.
Està molt bé el gazpacho.
Sí, entra molt suau i ve de gust. Sí. I de segon em vaig fer una truita a la francesa, amb pernil del bo. Pernil de Jaubugo,
Molt bé.
Sí. No en menjo cada dia, però de tant en tant allò de dir... Bueno, i amb la truita queda molt bo. Si el pots fer una miqueta cruixent abans, millor. I fins aquí l'edició de cuina per solters de Ramon Bartolí. En fi, anem al diàling? És del matí a Codina de RAC 105, perquè allò que fan que truquen alguns oients, doncs van parlar amb una nena, la Martina, i va ser una conversa que podem dir que no va ser del tot fluida.
Martina!
Hola!
Soc l'Ernest Codina, què passa? Com estàs?
Bé!
Et truquem de la ràdio, que ens escoltes, oi?
Sí!
Val, a veure, aviam si baixeu una mica el volum, perquè hi ha un eco. Martina, ja esteu a baixar la ràdio, ja?
Sí.
Doncs et podem... No, no l'heu baixat, però és igual. Sí, felicitats, carinyo. Que estàs contenta amb aquest aniversari?
Sí.
M'encanta.
Escolta'm, un petó molt gran de part del matí a Codina, que et caguin molt... Que et caguin molt regals.
Bueno, Martina, sí. Unes disculpes també, perquè estem molt poc concentrats. Esperem que et vagi millor el dia del que ha anat aquesta trucada.
Està clar que la Laura Grau és la que posa seny en aquell equip, eh?
Sí.
Ho va reconduir ràpid. Sí.
Com a 6 i 25, es va saber ahir que ha mort Rita Lee. Rita Lee és una cantant brasilera, una de les top, fins i tot va sortir el president Lula a donar el pes a la família. És una cantant que va morir ahir en 75 anys, cantant de rock, però que té un disc de versions dels Beatles... que és, però és una meravella. Una meravella. Però una meravella vol dir una meravella. I fixeu-vos en quina dolçor la veu de Rita Lee cantava això. Aquesta és Live My Life dels Beatles. És un disc que hi ha totes les cançons dels Beatles cantades per ella.
Tem lugares que me lembram minha vida por onde andei. As histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você. Não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV. Personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desenhos que a vida vai fazendo desbotam alguns. Uns ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você. Não esqueço jamais.
Don Rita Lee amb aquest Minha Vida, una versió de My Life, despertant un matí més al món a RAC1. Són les 6:28.
El món a RAC 1.
Breument, un parell més de qüestions. La justícia francesa tomba l'ús del català als plens dels ajuntaments de la Catalunya Nord. Els tribunals han deixat en paper mullat la reforma que havien impulsat 5 ajuntaments del Rosselló, el Conflent i el Vallespí, que volia garantir l'ús de la llengua pròpia a les seves intervencions, Agustí Serrat.
La reforma que havien impulsat els municipis d'Elna, Port Vendres, Tarrac, Sant Andreu de Suradell i els Banys d'Arles preveia que els regidors poguessin intervenir en català i tot seguit es fes una traducció al francès, tot i el cop dels tribunals que ha dit que no, la sentència obre la porta a fer-ho al revés, és a dir, que les primeres intervencions es facin en francès i que després, si volen, ho tradueixin al català. De moment, 2 dels 5 ajuntaments ja han avisat que continuaran fent servir el català com fins ara.
I en crònica de successos, l'última setmana els Mossos d'Esquadra han confiscat 2 carregaments de xix, el primer a Vilagrassa, l'Urgell, on han trobat 340 quilos amagats en un camió robat.
La policia va immobilitzar el vehicle divendres passat, però la droga estava amagada en un doble fons del remolc i no la van trobar fins dilluns. A banda, els agents han comprovat que el camió consta com a robat a Lituània. Paral·lelament, els Mossos investiguen si qui portava el vehicle és un home que van detenir el divendres a l'aparcament.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que un dia més comencem amb incidències a Rodalies. D'entrada, però, s'ha restablert fa una estona la circulació a l'R3 a Osona de matinada després de l'incendi de la catenària que hi va haver ahir a la nit a Manlleu, justament des d'aquesta estació, des de la de Manlleu. Maria Costa.
El primer tren ha arribat a les 6:14 i ha marxat un minut després del tri com estava previst. Per tant, sense incidències, els trens hauran de passar ara per la via 2 perquè la UIA ha estacionat el tren avariat.
Una incidència que s'assuma al desgavell per l'incendi a Gavà i torna a haver problemes un matí més, doncs, a l'R2 Sud i als regionals que provenen del sud del país, en aquest cas amb retards o amb trens que fins i tot surten abans de l'hora des de l'estació de Sant Vicenç de Calders, Laia Campos.
El matí ha començat amb molt desgavell a l'estació de Sant Vicenç de Calders, amb molt retard en trens com el que va direcció Manresa i altres que han sortit abans d'hora com el que va direcció Sant Celoni. Per tant, d'una banda, usuaris molt enfadats per haver-se d'esperar i altres per haver de córrer i fins i tot per haver-lo perdut.
De seguida ampliem la situació, doncs, a aquesta hora del matí a la xarxa de Rodalies. Més títols però del dia abans. Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
La polèmica dels casos d'ocupació a la plaça Bonanova de Barcelona esclata de ple a la campanya electoral, la que comença d'aquí a poques hores.
Mossos i Ajuntament ja tenen a punt el dispositiu per evitar demà enfrontaments entre les dues manifestacions oposades. Els agents han garantit als ocupes que no els faran fora i també s'han reunit amb la polèmica empresa Desocupa que els últims dies ha escalfat l'ambient.
Declaren Donald Trump culpable d'abús sexual.
Hauria passat als anys 90. La víctima és la periodista Jean Carroll. És un judici civil que no comporta penes de presó, però Trump haurà de pagar una multa de 5 milions d'euros per l'abús i també per difamació.
Dani Alves seguirà la garjola probablement fins al judici.
Segons ha pogut saber RAC1, la jutgessa considera que l'última versió que va donar el brasiler és poc creïble, per això rebutja per segon cop la petició de la defensa que en demanava la llibertat provisional.
Protagonisme per l'operació Catalunya aquest dimecres d'entrada perquè Villarejo compareix al Congrés per donar explicacions d'aquest operatiu.
Haurà de respondre a les preguntes dels partits polítics a la comissió que investiga la trama parapolicial, això el mateix dia que a Madrid Sandra Rossell declararà davant del jutge precisament per l'operació Catalunya.
Diversos municipis podrien tancar les dutxes de les platges aquest estiu per fer front a la sequera.
Segons explica el Punt Avui, ho faran per exemple Mataró, Lloret de Mar, Sant Pol o Blanes. Barcelona mantindrà una a cada platja mentre que poblacions de l'àrea metropolitana o de Tarragona encara ho han de decidir.
El Real Madrid i el Manchester City empaten a un i deixen la semifinal de la Champions oberta per la tornada.
Serà dimecres que ve a les 9 de la nit a Manchester. Vinícius ha avançat al Madrid a la primera part i Kevin De Bruyne ha empatat a 25 minuts pel final. Avui es juga l'anada de la segona semifinal entre el Milan i l'Inter de Milà a les 9 en directe a RAC1.
Sergio Busquets deixarà el Barça a final de temporada.
El capità blaugrana ho anunciarà avui després de parlar amb Xavi Hernández. Se n'anirà després de 15 anys al primer equip i 33 títols i tot apunta que jugarà a l'Aràbia Saudita.
I un apunt més perquè avui comença una nova edició del REC.0 a Igualada.
Ho farà amb un gran circuit urbà de moda, gastronomia i cultura. Mentrestant a Reus i arrenca la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, amb mig centenar de propostes de 40 companyies.
Són els titulars d'aquest dimecres, és 10 de maig, una jornada. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
En què anem dient adéu de mica en mica a la calor, avui comencen a baixar les temperatures.
Sí, de fet ja podem veure que baixen, sobretot en zones de muntanya on tenim temperatures negatives a aquesta hora, i avui a mesura que avanci el dia que d'aire fred anirà entrant i al migdia notarem que els termòmetres quedaran més frenats que ahir. Demà encara baixa més la temperatura i toca fons de cara a divendres. Avui tot plat amb força núvols, ara al matí sobretot en punts de la costa, del prelitoral, també Catalunya central. De fet, no es descarta ara de bon matí algun ruixat cap al camp de de Tarragona, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i també el Maresme, i després a la tarda alguns xàfecs al voltant del Montseny i també cap a la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà, que poden descarregar amb intensitat, tot plegat amb el vent de mestral i de tramuntana, que es mantindrà avui i també els propers dies.
I repassem les temperatures que tenim a aquesta hora del matí.
Doncs ara mateix 3 graus sota 0 avui a 2.500 metres, 12 graus a Banyoles, 11 graus a Blancafort, 18 a Amposta i també a Barcelona, 17 graus a Tarragona, 13 a Lleida i 12 a Girona.
Pel que fa a la mobilitat, d'aquí uns instants que us desgranem tota la situació a Rodalies. A banda de les carreteres, a aquesta hora el que tenim són retencions a la Ronda Litoral, les habituals a Sant Adrià de Besòs en sentit al Nus del Llobregat. A la resta de carreteres a aquesta hora se circula amb normalitat. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'AP7.
Fontgas. La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 13 i 14 de maig Lorca, del Ballet de l'Òpera d'Innsbruck.
La companyia actua per primera vegada a Catalunya sota la direcció d'Enric Gasa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
El món a RAC 1.
Per tant, aquest matí de dimecres és 10 de maig, amb previsió de tenir incidències a Rodalies, les que portem tenint ja des de la nit de l'1 al 2 de maig per la incidència acabar, però és que les últimes hores hi hem sumat més problemes. D'aquesta nit passada ha estat destacat un incendi al sostre d'un tren amb la catenària a l'estació de Manlleu, un fet que de fet ha tallat la línia d'Osona durant hores. L'última hora és que fa una estona que ja s'ha pogut restablir la circulació d'aquesta línia R3 en el tram de Vic a Ripoll, que és el que va quedar afectat ahir al vespre. De seguida tornem a parlar del que passa al Garraf, al sud del país, pel que fa a Rodalies i regionals, per l'incendi que hi va haver al municipi de Gavà, a l'estació de Gavà, però és que el cas és que les últimes hores hem tingut un altre incendi amb la catenària, amb els cables dels trens com a protagonistes, ho dèiem ara, aquest cop a Manlleu, i que va causar la destrossa parcial del sostre d'un tren de Rodalies, justament del pantògraf, que és el que agafa l'electricitat dels cables perquè aquest tren funcioni. Adif ha estat treballant tota la nit per reparar aquesta incidència i a aquesta hora del matí ja ha pogut passar el primer tren, per tant sembla que de moment s'ha pogut restablir més o menys amb normalitat la circulació d'aquesta línia, la R3, en el tram de Vic a Ripoll, última hora des de l'estació de Manlleu, on va passar tot plegat ahir al vespre. Maria Costa, bon dia.
Bon dia, doncs sí, el primer tren a aquesta estació de Manlleu ha arribat a les 6:14, ha marxat un minut després, per tant, podríem dir puntualitat britànica i sense incidències. L'han agafat menys d'una desena d'usuaris que sí que coneixien la incidència d'ahir al vespre, però desconeixien alhora si arribaria amb puntualitat. El cert és que la megafonia de l'estació ha funcionat correctament, el personal també ha pogut informar de la situació i el que podem veure a aquesta hora és que de moment els trens, aquest mateix primer tren haurà de passar per la via 2, perquè a la via 1 ja ha estacionat el tren avariat. Com explicàvem, per causes que encara no se saben, va començar un incendi amb espurnes elèctriques que van acabar trencant tots els cables de la catenària, tant l'elèctric com precisament el cable que el subjecta per damunt. Arran d'això, el tren va quedar inutilitzat. Aquesta mateixa incidència es va escampar per totes les xarxes socials perquè diversos usuaris que eren a l'estació de Manlleu en aquell moment van gravar tots aquests instants en què el sostre del tren era tot espurnat i també l'instant en què el foc va acabar.
Gràcies, Maria. Doncs, de moment, ho dèiem, sobretot de protagonisme pel vídeo, que de fet continua corrent per les xarxes, i és que ha estat un altre incendi amb la catenària pel mig a Rodalies, pocs dies després del que va passar a Gavà, i de moment, però, l'important també que la circulació en aquesta R3 torna a estar restablerta, almenys, de moment, en aquest tram. Però el desgavell a Rodalies, que ve de ja fa pràcticament 10 dies, continua especialment al litoral, a la línia que va de Barcelona cap al sud del país, al Garraf, al Penedès. Aquest matí, noves incidències o almenys nous problemes els que RAC1 ha pogut constatar des de l'inici del servei, focalitzats a Sant Vicenç de Calders, que és un dels punts clau a hores d'ara de la xarxa, perquè allà acaben molts dels trens regionals que venen del sud, perquè amb la variant no poden arribar fins a Barcelona. La via no permet que hi passin tants trens. En recollim, doncs, la situació que s'ha produït a Sant Vicenç i la que hi ha a hores d'ara en aquesta estació amb la Laia Campos. Laia, bon dia.
Bon dia. Ja fa més d'una setmana de l'avaria a Gavà i a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Avui, des de primera hora, encara es continuen veient cares de confusió entre els usuaris, que encara no tenen clar els horaris que s'han reprogramat. I, a més, el dia, com comentàveu, ha començat amb molt retard en el tren direcció Manresa, que no podia sortir per falta de maquinista, i amb trens que, d'altra banda, han marxat abans d'hora, com el que va direcció Sant Celoni. Una situació que ha fet que els usuaris hagin hagut de córrer per agafar-lo i que altres l'hagin perdut. Per tant, hem vist usuaris molt enfadats, alguns per haver d'esperar i altres per tot el contrari, i també es queixaven per la manca d'informació que se'ls proporciona. D'altra banda, avui també estem veient passatgers que estan optant per fer ús del servei de bus alternatiu que es va posar en marxa aquest dilluns per donar continuïtat per carretera al trajecte dels regionals que, a causa de l'avaria, acaben el seu trajecte aquí a Sant Vicenç de Calders. Uns busos que surten cada mitja hora des de les 6 del matí fins les 9. Per ara no s'han vist aglomeracions.
Gràcies, Laia. Doncs seguirem pendents de la situació també a l'R2 Sud, a l'R2 Nord i a tots els trens regionals que van cap a Tarragona, cap a l'Ebre, cap a Lleida o que venen d'aquest sector del país cap a Barcelona, per veure si al matí es mantenen aquestes alteracions dels horaris o no, o se circula més o menys amb el previst, que recordem el que és previst és que ja els trens vagin més a poc de l'habitual per aquesta incidència. Uns 15 minuts més triguen a fer el trajecte. En tot cas, el desgavell a Rodalies generalitzat, que és ben palpable pel que va passant minut a minut, també ha provocat una nova polèmica en plena precampanya electoral. El govern espanyol defensa la seva gestió, tot i les incidències contínues d'aquests dies. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, assegura que la inversió a la xarxa catalana és més alta que mai i que, tot i haver-hi alguns, diu, alguns problemes, es va en la bona direcció, Agustí.
Sí, ho va dir en resposta a una pregunta de Junts, de Josep Lluís Cleries, que li retreia que haguessin utilitzat d'excusa un llamp inexistent en l'avaria de la setmana passada. Rodríguez, però, responia traient pit.
Su gobierno dice que fue un rayo. Lo que pasa es que el Meteocat dice que no cayó ningún rayo ni en Gavà ni en tot el Baix Llobregat. El rayo sabe cuál es: la desinversión crónica y la incompetencia de la gestión de su gobierno.
Cataluña es la primera comunidad autónoma en inversión de Renfe y Adif. ¿Existían problemas estructurales? Sí, pero estamos invirtiendo más que nunca para acabar con ello.
Però les incidències constants de Rodalies tenen un impacte directe a l'economia, és el que mostra un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i el que confirmava el Monarracú ahir el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola. L'informe ho quantificava amb un impacte de més de 5 milions d'euros.
Són les 6:42, més qüestions. Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Barcelona ja tenen a punt el dispositiu de seguretat que demà ha d'evitar enfrontaments al voltant de dues cases ocupades que hi ha a la plaça Bonanova, la capital. Responsables dels cossos policials del país i de la ciutat s'han reunit les últimes hores per repartir-se la feina i l'àrea de mediació dels Mossos també ha parlat amb les dues parts. D'una banda, garanteixen als ocupes que demà ningú no els farà fora. De l'altra, s'han reunit amb Desokupa, la polèmica empresa que ha escalfat l'ambient els darrers dies. El seu líder, Daniel Esteve, va rebaixar ahir una mica el to, però manté l'objectiu. Deien vídeos penjats des de la mateixa plaça Bonanova.
Los Mossos hoy se reúnen conmigo dos veces, pero seguimos con el plan trazado, me digan lo que me digan. No he venido aquí a crear un altercado de orden público, los vecinos han convocado una mani y yo voy a estar allí con ellos. Así que nosotros los malos y los que salen con hachas, pegan niños, escupen y quitan teléfonos, esos son los buenos, ¿verdad? Lo tenéis claro. Las calles hablarán, tic-tac colao, te queda una mierda.
Tot esperant el que pugui passar demà, l'atenció a la zona és palpable. Alguns veïns creuen que els partits ara en parlen perquè s'acosta la campanya, d'altres es queixen de llançament d'objectes i d'agressivitat per part d'aquests ocupes. Aquests són els que es van manifestar, els que denuncien aquesta situació, ahir, una altra vegada, a la plaça Anna Salvador.
Va ser una manifestació convocada per Ciutadans que va agrupar una trentena de persones al carrer de davant de les cases ocupades. Els ocupes, que anaven tots encaputxats, responien als crits dels manifestants, picant les tanques de les finques, ballant i aplaudint i encenent bengales. També hi havia un gran desplegament policial que prohibia el pas per davant de les cases i blindava la plaça, com passarà demà. El portaveu de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi, Josep Maria López, deia ahir al Versió que aquestes mobilitzacions de Ciutadans i altres partits polítics s'acabaran el dia de les eleccions municipals.
El que intenten és fer una mena de manifestació per demostrar que ells fan alguna cosa perquè algun veí s'hi afegeixi i puguin guanyar 4 vots. Si el dels dimarts és purament polític. Quan s'acabi el dia 28, segur que no hi ha res més.
En previsió del que pugui passar demà amb les dues manifestacions contràries, l'escola La Salle Bonanova ha decidit canviar la porta d'entrada i sortida dels alumnes per evitar que coincideixin amb els manifestants. El club esportiu La Salle Bonanova també ha decidit suspendre totes les activitats.
I qui aprofita aquestes protestes gairebé com actes de campanya és Ciutadans, i ara també s'hi ha sumat Vox.
Anna Grau, alcaldable de Ciutadans per Barcelona, exigeix una actuació immediata de la Generalitat, i Gonzalo de Oro Pulido, de Vox, demana a les institucions que no s'espolsin les puces de sobre.
He escrit avui una carta al conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, amb qui privadament hem compartit la nostra preocupació per la seguretat d'aquest barri, demanant-li, pregant-li que desallotgi d'una vegada el Cubo de l'Aruña, que ja n'hi ha prou, que això s'acaba desallotjant.
La cobardía de las administraciones, que pudiendo desalojar esto, no lo han hecho por miedo a lo que pueda pasar, y lo que está claro es que el día que ocurra, sea cuando sea, pues va a haber lío porque esta gente quiere que haya lío.
Per la seva banda, el candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha enviat una carta a l'alcaldessa de Colau per demanar-li que actuï i que marqui una nova data per fer el desallotjament de Bracet dels propietaris dels edificis ocupats i del jutjat.
6:45, ens desplacem ara als Estats Units perquè un jurat de Nova York ha declarat Donald Trump culpable d'un delicte d'abús sexual a una periodista. És un cas que es remunta al 1996 i que va passar en una botiga de la 5a Avinguda. Aquest judici civil no comporta penes de presó, però sí que exigeix a Trump que pagui una compensació de més de 5 milions d'euros a la víctima d'aquest abús i també per haver-la difamat acusant-la de mentidera. La decisió judicial no implica que el magnat hagi d'anar a la garjola, ho dèiem, però sí que embruta el seu camí per recuperar la Casa Blanca. Aquesta és la seva intenció l'any vinent. Detalls des de Nova York amb el corresponsal de RAC1, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. No li han calgut més de 3 hores a un jurat format per 6 homes i 3 dones per determinar que Donald Trump va atacar a la periodista Jean Carroll en uns vestidors d'uns grans magatzems. La víctima havia acusat a l'expresident de violació, però el jurat considera que només hi ha proves d'un abús sexual de la qual no hi ha més testimonis. Aquesta no és la primera acusació d'abusos contra Trump, però de moment és l'única que ha acabat en condemna per part d'un jurat. En un comunicat, la víctima diu que ara el món sap la veritat i que es tracta d'una victòria per a totes les dones que han sofert perquè ningú se les creia. Trump, a les xarxes socials, considera el judici una farsa, una acusació que el seu advocat, Joseph Tacopina, també propaga i insisteix que apel·laran.
L'expresident es manté ferm, com molta d'altra gent, que no pot tenir un judici just a Nova York per la selecció del jurat. I crec que una bona mostra d'això és el que ha passat avui.
Trump, que segueix al capdavant en la cursa dels republicans per la presidència, té d'altres casos que arribaran aviat al jutjat, com l'ocultació de documents confidencials a casa seva i la pressió per alterar els resultats electorals a l'estat de Geòrgia a favor seu.
I sobre aquesta situació d'abusos, d'agressions sexuals, també hi ha hagut novetats les últimes hores a Catalunya. Un dels casos més mediàtics, el de Dani Alves. L'exfutbolista del Barça continuarà a la garjola i probablement així serà fins al dia que el jutgin per aquesta agressió sexual. Recordem-ho que remunta al desembre a la discoteca Sutton. Segons ha pogut saber RAC1, la jutgessa considera que l'última versió que va donar el brasiler és poc creïble. Per això rebutja per segona vegada la petició de la defensa que en demana la llibertat provisional. Benet Iñigo.
L'últim cop que Alves va declarar a petició pròpia va reconèixer per primer cop haver tingut relacions sexuals amb la víctima al lavabo de la discoteca Sutton. Això sí, va assegurar que van ser consentides. Però la jutgessa que l'investiga per violació no s'ho empassa. Fonts judicials apunten a RAC1 que en l'escrit per rebutjar la llibertat provisional, la magistrada recorda que aquesta és la quarta versió que dona l'exjugador del Barça i apunta que, de fet, no li quedava una altra opció que rectificar perquè el seu relat fos coherent amb les proves que han recollit els Mossos, unes proves que ara la defensa ja coneix i, per tant, s'hi pot adequar. La jutgessa també resta importància a l'informe que va presentar la defensa d'Alves sobre les imatges de les càmeres de seguretat. Ve a dir que no són una reconstrucció dels fets fidedigna, per començar perquè no hi havia càmeres al lavabo del reservat i que tampoc es pot considerar una prova pericial. Així doncs, la jutgessa creu que els dos elements nous aportats per la defensa, la nova versió i l'anàlisi de les imatges, no tenen prou força per deixar-lo anar, perquè també recorda, per acabar, que el risc de fugida és molt alt per la capacitat econòmica i la nacionalitat de l'exjugador.
Les 6:49, més coses. Aquesta tarda l'Operació Catalunya agafarà un protagonisme destacat al Congrés dels Diputats. José Manuel Villarejo hi compareixerà per donar explicacions sobre l'Operació Catalunya. A partir de 6:45, l'excomissari de la policia espanyola respondrà les preguntes dels partits polítics a la comissió que investiga la trama parapolicial del Ministeri de l'Interior quan el PP governava a Espanya contra l'independentisme català. Villarejo, de fet, va ser un dels promotors de tota aquesta trama i avui caldrà estar ben pendents del que pugui dir des de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, avui serà la tercera vegada que Villarejo ve al Congrés a donar explicacions per les clavegueres de l'Estat. Els altres cops ho ha fet per parlar sobretot de la Kitchen, però avui en principi les preguntes se centraran en l'Operació Catalunya contra l'independentisme. L'excomissari de la policia espanyola, per tant, haurà de detallar la guerra bruta del Ministeri de l'Interior i resoldre, per exemple, si Mariano Rajoy hi estava al darrere. Villarejo, per llei, ha de venir tant sí com no al Congrés, però té dret a no respondre les preguntes que li facin. Tot i això, fins ara, sempre ha col·laborat. De fet, Villarejo avui serà l'únic que compareixerà. Els partits de moment només han acordat que passin pel Congrés ell i Gini Cierco. L'expresident de la banca andorrana, però, avui no pot venir i se li haurà de buscar una altra data més endavant. Ara el repte de la comissió que investiga l'Operació Catalunya és consensuar una llista més llarga de compareixents per evitar així que es converteixi en un altre fiasco.
Això al Congrés, però avui a Madrid també hi haurà protagonisme a l'Operació Catalunya, als tribunals. I és que Sandro Rosell declararà davant del jutge que porta el primer cas obert per investigar aquesta Operació Catalunya, el jutjat número 13 de la capital espanyola, la querella de Rosell, que pot ser la primera de moltes més. Això es veurà els propers mesos. A hores d'ara, diversos jutjats madrilenys estudien també admetre els casos que han anat presentant després de l'èxit de Rosell, entre d'altres víctimes també d'aquesta operació, l'exconseller Jaume Giró, l'empresari Carles Sumarroca, l'excap de la policia espanyola Narciso Ortega o l'exresponsable de la banca privada d'Andorra, Joan Pau Miquel. I diversos ajuntaments del país continuen aplicant mesures per fer front a la sequera, que afecta pràcticament tot Catalunya. Una de les que més es notaran aquest estiu als municipis de costa serà a les platges. Segons explica el Punt Avui, diversos municipis ja han confirmat que tancaran les dutxes que tenen a la sorra per estalviar aigua.
Sí, és el cas, per exemple, de Mataró, Sant Pol de Mar i Pineda de Mar, el Maresme i de Lloret de Mar i Blanes a la Selva. Els ajuntaments d'aquestes poblacions ja han confirmat que no tindran dutxes actives a les platges perquè consideren que és un luxe prescindible en el context de sequera actual. A banda, Barcelona només hi haurà una dutxa a cada platja, mentre que l'àrea metropolitana, que gestiona les platges que van des de Castelldefels fins a Montgat, encara no ha decidit si obrirà les dutxes de manera total, parcial o si les deixarà tancades. El mateix passa a Tarragona, que prendrà la decisió a principis de juny.
I un altre sector afectat per la sequera és el de l'agricultura. Hi va sortir al carrer Unió de Pagesos amb tracturades, per exemple, a Lleida, demanen poder fer servir l'aigua de les depuradores per salvar els arbres fruiters, les hectàrees d'avellaners o la supervivència del bestiar. De fet, diuen que els hi va la vida no per la campanya d'enguany, sinó pel futur. Des de Lleida, Carina Alfonso, bon dia.
Bon dia. Totes dues ciutats de marxa lenta es va aturar davant de la seu de la subdelegació del govern espanyol. En el cas de Tarragona van llençar peces d'ordinadors i van fer un foc on van abocar fems i branques seques com a símbol de la mala gestió per part de l'Estat envers la greu situació de sequera. Així mateix, a Lleida es va talar una morera morta per mostrar el que hauran de fer amb els arbres fruiters si no poden regar l'estiu. A més, el coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, Josep Sellart, va alertar que aquesta situació aviat serà un problema pels sectors que en depenen.
El sector primari és l'inici i després doncs, van, sobretot aquí la plana de Lleida, al totes les empreses que viuen directament del sector doncs, també acabaran patint.
Unió de Pagesos ha convocat una segona tractorada pel dia 16 de maig que anirà fins de la seu de la Che a Saragossa, qui demanaran responsabilitat sobre la mala gestió de l'aigua.
Set i les set, ara tornem.
Que no pots evitar mirar-li el mòbil al del costat al bus. És tan cert com que Aldi, al 100%, sí, sí, al 100% de la carn és d'origen nacional. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com la costella de porc adobada a només 5,59. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Aquestes vacances vull una platja d'aquelles que... Uah!
Punta Cana.
Sí, això mateix, ho necessito, perquè n'estic fins al capdamunt del bibi, ring-ring, meme.
9 dies. Punta Cana, 9 dies, tot inclòs a partir de 850 euros. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers fan que parlem viatger. Per això et podem donar el viatge que necessites al preu que necessites. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres. Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu servei.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Where the world will change you. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6, 11, 29, 34 i 39, i els sols el 2 i el 3.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC 1.
5 i la 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Els esports, el Real Madrid i el Manchester City empaten a un i es jugaran la classificació per la final de la Champions dimecres vinent a l'Etihad a les 9 de la nit en directe a RAC1 a casa seva. Els Citizens no han perdut cap partit europeu des de fa gairebé 5 anys, Albert.
Al setembre del 2018, del partit d'ahir, Thibaut Courtois va salvar els Ancelotti a l'inici de la primera meitat i tot i que el City va ser molt superior, el Madrid va marxar al descans per davant gràcies a un golaç de Vinícius en el primer xut del Madrid. En canvi, la segona part va ser al revés. Els Ancelotti van dominar i quan pitjor ho estaven passant els anglesos, Kevin De Bruyne va empatar amb un xut imparable. Una de les incògnites és saber qui se sent més beneficiat amb aquest empat. Responen Guardiola i Ancelotti.
Mira, jugamos mejor el partido de ida cuando éramos 4-3 año pasado y salieron más reforzados el Madrid por el resultado que consiguieron, ¿no? Lo sabíamos que intentaríamos llegar la eliminatoria buena a Manchester. Será un partido terriblemente duro.
Creo que la sensación de un buen resultado la tiene el Manchester City, nosotros también. La eliminatoria que está igualada de momento, jugamos fuera de casa, la afición no la tenemos, pero la tenemos dentro del corazón.
I avui es juga l'anada de l'altra semifinal, el derbi de Milà entre el Milan i l'Inter a les 9 de la nit en directe a RAC1.
A banda, Sergio Busquets anunciarà avui mateix que no continuarà el Barça més enllà del 30 de juny.
Ho farà a través de les seves xarxes socials després de reunir-se durant el dia d'avui amb Xavi Hernández. Tot apunta que acceptarà una de les dues ofertes que té a l'Aràbia Saudita. I això el dia en què el pare de Leo Messi va desmentir totes les informacions que han aparegut en les últimes obres sobre el futur de l'argentí. Ha assegurat que no prendrà cap decisió el futbolista fins que no s'acabi la temporada. En bàsquet, el Baxi Manresa i el Girona hauran d'esperar una altra jornada per sellar la permanència matemàtica a la CB. I a l'Eurolliga, l'Olympiacos s'ha afegit al Barça com a equip classificat per la Final Four de Kaunas després d'eliminar el Fenerbahçe. I en ciclisme, el noruec Andreas Lignesund li ha pres el lideratge del Giro d'Itàlia Remco Evenepoel i ara li treu 30 segons al belga.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Temps ara per la recomanació de la Gemma Herrero.
Hay pocas películas que aborden el tema del racismo como lo hace Déjame salir, la ópera prima del director Jordan Peele que mezcla terror y comedia para interpelarnos a los blancos, que decimos, uy, que no somos racistas, con una historia que comienza con el fin de semana en el que un joven afroamericano visita la casa de campo de la familia adinerada de su novia blanca. A partir de ahí, mejor que no diga nada más para evitar destripar las continuas sorpresas y giros de guión. Peele pretendía incomodar y vaya si lo logró. Esos comentarios de la familia demócrata diciendo lo mucho, lo muchísimo que admiran a Obama, los amigos fans de Tiger Woods y los estereotipos raciales que tenemos grabados en el disco duro. Déjame salir es tan original como entretenida. Y para los amantes del terror, atentos al final, que es frenético. La puedes encontrar en Netflix, Prime Video, Sky Showtime y Movistar Plus.
Gracias, Gemma, y al diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Martulí, bon dia.
Bon dia. El dia de la coronació de Carles III del Regne Unit, el Xavi Bundó tenia ganes de sentir canons.
Oi que estem sentint, a part de les trompetes, estem sentint canons a fora? Marina Fort, sempre se la podem sentir. Marina. Marina.
Hola.
S'han sentit canonades aquí fora?
Encara no.
Encara no.
Les hauríem de començar a sentir aviat, com dia dia.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1. Tots som 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.